bastant complicat. Jo no vaig fer la mili. No vaig fer la mili per estret de pit, faltava un centímetre o d'allò. Però quan va vindre la guerra, llavors em van mobilitzar i em van enviar cap a Barcelona, a baix, al final de la Rambla, que hi havia les dependències militars, i sí, em van enganxar, i després em van mobilitzar. I hi havia 25 individus també, que també els havien reclutat. Clar, al tindre la professió jo, el que fos, llavors em van fer encarregat de portar aquells individus cap a Lleida, a la caixa de reclutament. Van passar tota la nit amb el tren destartalat, sense llum, res. Cap a Lleida vam arribar a les 8 o així, i vam esperar a les 9 que obrissin. I llavors vaig demanar pues, on era el mando, perquè havien d'anar al mando. I ens van dir CASP. I, bueno, agafem el tren cap a CASP, arribem a CASP, i el mando ja no hi era.
I això quin mes era?
Això era el mes de setembre o així.
Del 36?
Sí. Del 30, bueno, el primer any de la guerra. Del 36. I llavors, pues, tornem cap allà, i aquells nois, molts eren de la Ribera, de per allà baix. I home, que tenim la senyora, la nòvia, el d'allò, si en lloc d'anar de seguida a Lleida, dic, mireu, aneu allà on vulgueu, però jo sóc el responsable, no em feu mal. A les 9 del matí, vosaltres a Lleida. No em va fallar ni un, tots els vaig tindre. Bueno, llavors ens van enviar cap al lloc de concentració, que va ser Seidí. I vam arribar nosaltres a la nit, allà a les 12 de la nit. Va a la comandància que hi havia un tinent, i llavors em vaig presentar allà, i que portava aquesta gent, i bueno, hi havia uns magatzems d'animals grans, que hi ha animals on hi havia persones dormint per terra, per tot arreu, i eren 25. I va donar una manta per dos, i a mi em diu, com que sou 25, la manta per vostè, a mi una. I va anar així. I l'endemà al dematí, quan me llevo, em fa caporal. Em fa caporal. No. Bueno, la cosa va anar així. Però llavors es va formar a Seidí una escola de sergents, una acadèmia militar. Hi havia un company meu que es deia Pallejà, Jacint Pallejà, que era de Molà, érem molt amics, i també hi havia algun altre amic que llavors estaven a baix.
Aquest era mestre, en Pallejà, eh?
Sí, sí, aquest era mestre. Aquest va treballar bastant, em penso, els escolapis també, després, no sé, bé. Ara es va casar amb una de Girona, i ara es va morir, fa temps la seva dona, i ara es va morir el seu cunyat, que era un advocat molt d'allò, d'allà dalt, de Girona. Bueno, la qüestió com sigui, que llavors em venen a buscar el lloc que hi havia el comandament, que s'ha dit, jo estava a les oficines de classificació d'enviar, i em venen a buscar, es presenta un tinent coronel, un comandant, un capità, i aquest amic meu, i demanen per mi. I el capità que hi havia a l'agrupació, que es deia Corbi, capità Corbi, com recordaré sempre, diu, venim a buscar aquest jove per nosaltres. Diu, no, 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 aquest jove no es mou d'aquí. A mi no sé, però a tot arreu m'ajudaven. I diu, no, no, que jo estic molt content, i no diu res. Això és per ordre de l'Estat Major, de l'Estat de Canyol. Llavors vam fundar l'escola a Seguí. I vam fer el primer curs de sergents. Jo feia matemàtiques i topografia. Els ensenyava les escales, la calcular en base d'un bastó, el que fos, les distàncies. Si tenien un mapa i les corbes de nivell, doncs si eren juntes vol dir que la cosa era alta, si eren, allò era pla. Es havies d'entrenar perquè eren nois molt valents, però es faltava una formació i evitar també pèrdua de vides humanes, no? Bueno, doncs això va anar molt bé a Saïdí, allò ens va vindre la batalla de Tortosa, que vam perdre Tortosa, i nosaltres em va anar de permís els dies que va durar allò, com que l'acadèmia no funcionava. I al tornar, tornem a fer l'acadèmia, per lloc de fer-la a Saïdí, perquè hi atacaven els moros per allà dalt i allò, llavors vam anar a parar cap a Mollerussa de retirada. El mando, em refereixo de l'escola,
sí, sí.
El mando de l'escola. I a arribar allà vaig estar 3 dies i llavors va passar precisament un que es veu que no li era gaire simpàtic, que era comandant de la, també de la meva divisió, però ell era de la 124. Jo era la 123 i la 122 eren les agrupacions que hi havia. I ell no tenia cap comandament sobre mi. I et diu, què fas tu aquí? I llavors estic aquí esperant.
Qui era aquest?
Es deia Soler.
Comandant?
Sí. I d'allò, diu que deia tindre una mica d'enveja o alguna cosa, aquelles coses que passen. I d'allò llavors ho vaig dir, clar, i em van dir aquell que es cuidi de la seva feina. I llavors vaig estar allí de comissari, d'ajudant del comissari que se'n anava al front i jo, si hi havia un presoner o així, doncs li feia la fitxa, el capot i tot això. Perquè jo sempre dic que Sant Pere Claver m'ha ajudat molt, perquè quan vaig començar a treballar, li vaig dir, escolta, dic, que necessito el talonari aquí dalt de xecs. Diu, no, aquí dalt no necessita res, ho tens tot pagat. I doncs ja sé el que he de fer durant la vida. I és que jo sóc de la rama de Sant Pere Claver.
Està bé.
Sí. Quan era la guerra jo era el tercer de la cua. Ara no, ara n'hi ha 2 o 3 més. Precisament va morir un cosí meu, l'Antonio Claver, que era capellà, i aquest sempre estava por ahí, per Àfrica, tot allà, amb les missions i tot, va agafar un... es va morir. Bueno, lo que anem. Llavors doncs vaig estar allí amb l'Estat Major, allí hi havia coronels de tots que feien les planificacions dels atacs i tot això, i jo estava allí a la comissaria. I el jefe meu, el comandant de la meva divisió, era tan d'allò que jo tenia una màquina d'escriure. I ell, quan venia la nit per fer el parte, em venia i em deia, Claver, que necessites la màquina? No. I l'agafava i dic, escolta, ja li portaré jo, cony, ell era un superior molt gran. De cap manera, s'enduia i feia 2 vegades un trajecte d'un xalet d'aquí, amb la màquina al coll d'Urdembut, i quan acabava, me la tornava a deixar a d'allò, no va permetre mai que fos. I sempre preguntava per mi, i amb la guerra també, m'estimava molt. Bueno, llavors d'allí, com que ens van tocar les orelles, vam anar al balneari de Vallfogona de Riucorb. I allí vam tornar a muntar l'acadèmia. Allí havíem organitzat el professorat, en dèiem la República, i el president de la República era jo, el més jovenet. I és que jo era del país, i els altres molts no ho eren, i per buscar llocs i d'això. I llavors, quan se va acabar, que van avançar les tropes, vam haver de marxar, i llavors vam tornar a muntar l'acadèmia militar a Tàrrega. A Tàrrega, el primer examen que fèiem, mentre fèiem l'examen que l'acabaven, va vindre l'aviació a buscar-nos. I ens van bombardejar, no ens van trucar, però nosaltres teníem l'acadèmia aquí i les bombes van caure allí. Uns 25 metres o així. No ens va passar res. Bueno, no ens van tocar. Però llavors ja em van donar ordre que anés a buscar un altre lloc per treure l'acadèmia de Tàrrega, perquè era massa vista, no? I mentre era jo un dia a Tàrrega, allà fora, quan torno al vespre, ens havien bombardejat l'escola. I havien tocat el portal del col·legi. I hi havia el caporal que feia guàrdia i sort que no li va passar res. Però van fotre del teixo, i va baixar una bomba. I llavors pues, ja ens en vam anar a cap a Súria amunt i vaig anar cap a Palà de Torroella.
Palà de Torroella?
Sí, que eren unes fàbriques textils i d'allà. I allí, sí, de Palà de Torroella, Sí, ja no vam tindre que més parada. Allí ja vam dissoldre al final l'Acadèmia Militar i jo, pues, arrossegant només la documentació i tot això i cap a l'exili.
I per on vas sortir?
Jo vaig sortir, vaig pujar cap en direcció a Figueres, però que era la...
Què, Palau de Torroella era cap a la banda, diguéssim...
Al nord de Barcelona.
Sí.
A vora Ripoll.
Sí.
Bueno, d'allí vam anar cap a Olot.
Ah.
I a Olot allí ja vam dissoldre la unitat i ja només em vaig quedar amb dos o tres soldats perquè portàvem la documentació d'això que després es va cremar tota. Es va donar ordre de cremar-ho tot. I es va cremar d'allò abans de la Bajola.
Agullana.
Agullana. Bueno, llavors per entrar, doncs, en lloc d'anar cap a Figueres, que l'aviació la buscava perquè és allà on hi havia el tresor de la República i això, doncs jo el vaig trencar i llavors vaig anar cap al poble del Delom, a Darnius.
El vaig veure fa...
Llavors vam trobar una caseta aquestes que van i tenen el macho i la bugaina allà dalt per dormir, a veure el poble d'ell, i allí vam passar, pues, eren, jo portava quatre soldats al cabo d'escolta i després a mi venia un tinent que era rus, era d'Estònia, i un altre tinent que era d'Oviedo, per allà dalt l'Asturià, i ens vam refugiar allí. I al dematí, quan ens llevàvem d'allò, es va presentar en del barri el jefe de la unitat allà. I diu, mira, aquests com fan servir les brújoles, si no teníem miralls de brújoles. D'allò anava molt bé. Bueno, molt bé. I van dir, bueno, aneu-se'n cap a Agullana i allà ja rebreu ordres. I ens vam passar tot el dia a Agullana, i al pont, vam cremar tota la documentació que duien per no deixar rastres, que poguessin perjudicar per algú. I a baix, pues, teníem el riu, que hi anava poca aigua, es van poder rentar i tot molt bé. I allà a les 6 de la tarda o així, a les 7, cap amunt, cap a la frontera. Vam arribar a la frontera amb aquests amics i llavors l'últim mojó que hi havia, més a prop del camí de les Illes, ens vam sentar allà i a les 12 de la nit vam cantar l'Emigrant. Cantem l'Emigrant i avall, i tota la vessant de francesa, hi havia globs de neu per aquí, d'allà, d'allà. I al arribar baix a les Illes, llavors van entregar l'armament, jo vaig entregar la pistola que duia, que no vaig fer servir mai. Era decorativa, perquè les armes no en diuen de mi. I llavors ja van començar a anar, uns van quedar argelers, i al passar per Argelers allò estava... I jo, pues, vaig continuar amb dos o tres més perquè dos van decidir quedar-se i passar-se els nacionals perquè no pensaven en la dona, en la família, cada un.
Sí, sí.
En llibertat i d'allò, no? Respectar tothom. I llavors, pues, vam continuar nosaltres fins a Sant Cebrià. I arribem a Sant Cebrià i a Sant Cebrià al camp hi havia els senegalesos i mitja dotzena de persones. I l'endemà a la tarda es veu que venen allà la bandera republicana, la catalana, una formació, pim-pam, i era l'estat major, en del barri i tot allò. I venien a fer-se càrrec del camp i se'n van anar. I allò no l'havia vist més. I així va estar. I llavors vaig estar en el camp.
El de Sant Cebrià.
El de Sant Cebrià. Sempre vaig estar a Sant Cebrià. Primer. Sant Cebrià. Vaig estar a Sant Cebrià. I primer hi havia una barraca, parlant malament, que la teníem, hi havia un aragonès, que era caporal o així, jo estava com una mena d'oficina, perquè molts no parlaven el francès, i clar, pues, i a més jo tenia la graduació aquesta de tipus, que no duia mai de
la...
No, jo sempre anava d'allò, l'única cosa que portava era una medalla grossa aquí, la bandera republicana, i al mig hi havia gravat en relleu la Minerva, des de la guerra.
Sí.
Era l'única, però aquí de glons no em vaig donar.
Bueno, quina categoria militar teniu?
Cap. De fet, cap.
Si us van fer caporal, estava a l'acadèmia.
Sí, però com que estava a l'acadèmia de professor, estava equiparat amb els que hi havia, però sense tindre galons.
Ja.
És que no em vaig voler mai de vagons. Jo no, no... A més, no havia fet la mili, era estret de pit. No.
I aleshores, a què us equiparaven? A coronel, a tinent?
No, ens equiparaven a professor, ens donaven un sou de sergent.
Està bé.
Estàvem equiparats a sergents. Perquè l'escola era per sergents.
No? Ah, l'escola, sí, sí.
Bueno, doncs llavors a Sant Sadurní es va formar aquesta d'allò, van fer la inauguració, una inauguració molt maca, bocaixó de sorra, el professor com li direm, el de que feia les maquetes, el,
sí.
Doncs aquest, allà fent balls i d'allò, construint amb sorra, i allò van fer un curset d'allò d'explicacions, o què sigui. Bueno, llavors a l'arribar a la Vajol...
No, hi érem a Sant Cebrià.
Ja érem a
sí,
Sant Cebrià.
Sant Cebrià.
Perquè ja ho he dit, que ens vam parar allà a la frontera
sí,
de Cantàcia.
Sí.
Ja som a Sant Cebrià. I llavors ens donaven un pa per cada 25. Llavors va arribar el mando aquest. Llavors es van començar a fer barracons. I jo era cap d'un barracó. I... terrible. Perquè... l'aigua que bevíem era la mateixa que teníem moltes baralles amb això, perquè allò era molt pla.
Devia filtrar del mar.
I apenes ensorraven la bomba i ja sortia l'aigua salada. Però és que a més s'hi rentaven i sabó i allò es filtrava. I llavors bevíem aquella aigua perquè no en teníem cap més. El que no podia resistir bevia d'allò. I bueno, cada dia hi havia un feix de baixes d'individus, perquè allí vam ser uns 60.000 en aquest camp, molta gent. I llavors ve que van formar companyies de treballadors espanyols perquè a França i a Alemanya ja hi havia la mica de punta. I van formar companyies de treballadors espanyols. I jo em vaig apuntar amb una... Ah, abans li explicaré una altra cosa. Llavors hi havia un altre amic meu, que era de Tàrrega, i va entrar en contacte amb un mestre pel cantó de Portugal, no sé, ara no recordo el poble. I ens enviava paquets i cèntims, els tres o quatre mestres que eren. I llavors jo li vaig fer un llibret així, que tenia dintre la barraca un dibuixant, i va fer la meva caricatura amb una pipa i tot això, i jo li vaig enviar una poesia d'en Verdaguer i una d'en Machado, traduïdes del francès.
Està bé.
Il·lustrat.
En aquests mestres que us enviava paquets,
sí,
que, qui hi havia? Era vos i qui més? Us recordeu els altres companys mestres?
Bueno, hi havia l'Orovich, que era de Tàrrega.
Era mestre?
Sí.
Com se deia?
Aquest es deia... que sempre li diem Orovich ara.
Aquest nom devia ser el motiu, diguéssim.
No, és el cognom.
Ah, el cognom?
Sí, però ara de nom ja no em recordo.
I com se deia, de cognom?
Orovich. I-T-G. No, amb G final.
I-T-G.
Sí.
Per tant, i aquest era mestre?
Aquest era mestre,
sí. I va anar a l'exili, per tant.
Sí.
Doncs aquest no l'havia sentit mai,
eh? Sí, aquest va vindre a l'exili.
Està bé.
Però amb les companyies de treballadors no va vindre aquest.
Ja.
D'allò, aquest era de Tàrrega,
sí.
El seu pare era el carter de Tàrrega. I llavors n'hi havia un altre, que aquell es deia Jaume Mas,
sí,
que aquest es va exiliar i després va passar cap a Andorra, i es va establir a Andorra, és mort, el pobre.
I també era mestre?
Sí, mestre, sí. Aquests eren mestres.
I lleidatà, aquest, en Mas, o de Tarragona, o no
el
sabeu?
El Mas era, em penso, de Tarragona, sí. Que pel temps...
Ja, no, però només és per saber-ho.
Sí.
Per tant, era un grup de dos o tres mestres junts en el camp.
Sí, i nosaltres ens veníem molt.
I en el camp de...
I llavors ve que ja declaren la guerra els alemans,
sí,
i llavors es mobilitzen. I fem una companyia que se'n deia de treballadors, sí, espanyols.
I abans, altres companys vostres havien fet coses de cultura al camp de concentració.
Ah, no, sí.
El vau fer, d'això,
eh? Sí. No, jo no. Jo no, perquè jo, com que estava en comandament d'un sector, Sí. Pues no, el que jo feia és que tenia correspondència fora.
Està bé, està bé.
És a dir, era això.
I us recordeu d'aquests companys vostres?
No,
quines coses...
No.
Què feien?
No
si feien classes o coses
així? Sí, de classes en feien. Amb gent que d'allò, però allà també donaven conferències dintre barracó, perquè llavors és quan tenien un barracó.
Està bé.
I llavors hi havia el barracó de la cultura.
Ah.
I llavors en allà sí es feien actes i explicacions i coses.
Està bé.
És a la dreta.
Sí.
Que hi ha Verdun, el Sedan, tot allò de per allà.
Sí, sí.
I a les...
Sí, es van passar d'Argelers a dalt de tot.
Sí.
Van pujar molt amunt.
Ui! Ens van carregar amb uns vagons d'animals, de Perpinyà. Apretats, que el que quedava dret ja no es podia sentar. A tapeïts, i tot tancat, perquè es pensàvem que eren terroristes, venint d'una guerra, que eren, bueno... I llavors es van parar a Limoges. I a Limoges va la Guàrdia Francesa va autoritzar que baixés algú si tenia necessitats d'anar de ventre o d'allò, però vigilaven amb els fusells perquè no d'allò. I llavors va baixar aquest amic meu d'Andorra, en Mas, i aquest es va aprofitar per comprar una cosa de menjar. Jo no tenia calés, ells encara en duien, no sé d'on els traien. I vam tornar a pujar. I llavors vam pujar. Ens vam desviar de París perquè teníem por que l'arribar a París no en féssim una i cada un s'escabullís cap allà en volguessin. No, els van tindre controlats. I llavors ens van portar a Charleville, que és un poble a la frontera belga, dalt de tot. Charleville-Mézières. Vam fer sobre la neu uns 20 quilòmetres, caminant, fins que vam arribar en aquest poble de Vendrés. I allí va ser la base, on teníem una casa de camp molt gran, hi havia els amos, però les pallisses, tot allò, ho ocupàvem nosaltres i d'allò. I llavors, a mig quilòmetre, teníem la trinxera que es feia de fortificació, que era molt bé, estava molt bé. Bueno, vam arribar allà amb la neu i això, i llavors anàvem a dalt. A dalt hi havia, amb aquests soldats, n'hi havia molts que eren gallecs, que eren picapedrers, i feien allò, a aquesta altura, havien de fer una cova que dintre estava mullat perquè a sobre era gelat, i buidaven i llavors trencaven perquè era impossible picar tot amb un fred que teníem, que allí havien de treballar perquè si no...
I la feina vostra era fer trinxeres?
Trinxeres, sí, fortificació. Bueno, llavors ve un dia a la tarda, jo precisament a les 3 de la tarda, aquí hi ha la casa de camp, aquí hi havia el Busquet, i me'n veia caminar, una mica. I vaig sentir un avió, i de seguida em vaig amagar sota unes mates, i em va passar un avió de caça per sobre, que si faig així m'enganxo el fusellatge. I aquell és que anava d'observació. Perquè és que els alemanys ja havien trencat les línies, i nosaltres no sabíem res. I el capità i tots van guillar com a conills, ens van abandonar i cada un per aquí i per allà. I a mi van vindre 5 o 6 companys, els que tenia més.
I cap avall?
I cap avall. I vam anar cap a Busiers, vam fer uns 20 quilòmetres. Vam arribar a la mitjanit i els primers que vam trobar vam mirar, vam veure espanyols si els volíem agafar la documentació, però com que aquella plaça estava plena d'animals i de gent morta, dic, deixem-ho, perquè no farem res. I era allò, si haguessin sigut pocs, de veure la documentació, sàpiguin una família d'on... no va bé. Bueno, allí, d'allò, a Busiers. I llavors, com que hi havia la desbandada, els francesos, amb els camions embolicats i cap a darrere i d'allò. I amb mi van vindre 6-7, que venien amb mi. I a més venia... Si no, el Mas no, que ja no hi era. Bueno, anàvem aquests avall. I arribem a un poble gran i ens paren els soldats francesos i d'on veníem. És el poble aquell famós del Champagne.
Sí.
És el...
Reims?
No, és un altre. Ah, no em surt. Bueno, és un dels llocs que fan el Champagne més clàssic, és bo. Bueno, ens detenen i doncs ens porten a una casa de senyors, però meravellosa, eh? I ens tanquen a dintre, allà on hi havia els porcs i tot això, però net, les corralines tot net, és a dir, una monada. I llavors surt un soldat i pregunta qui era el jefe de la pandilla. I ningú. I llavors, qui parla francès? Jo, cap dintre. I llavors entro cap dintre, em trobo amb aquest gran senyor i em pregunta qui érem. I jo, som gorrut a vegades, eh? No tinc gaire consideració, perquè si et afluixes encara et t'apreten més. Dic, home, vostè em pregunta això? Sí, que d'on veniu? Dic, que no sap que vostè... Dic, deixa que li comenti sobre el mapa. Diu, sí, tenia el mapa de tot el front. Dic, miri, nosaltres estàvem allà fortificant, han vingut els alemans, ens han fotut fora i encara correm i som aquí. Dic, el jefe de frontera no sabia que els alemans havien trencat les línies. Mira si anàvem malament. Bueno, vam estar allà i llavors a veure què en farem d'aquesta gent. I van telefonar a Bar-le-Duc, un poblet de la vora Bar-le-Duc. Bueno, arribem a Bar-le-Duc i llavors anàvem 6 o 7. Sí, uns 7. I ens paren a la gendarmeria, que estava a la carretera, i que ens donessin menjar, beure i feina. Bueno, aquí hi ha la gendarmeria, aquí hi ha la carretera i aquí hi ha aquest turonet. I aquí hi ha una trinxera feta així, llarga. I quan arribem allà mirant a dintre, jo vaig fer malícia. Mirant cap a dintre em foto riure. Mirant, dic, mirant. S'empipa un guarda, un policia d'aquells, i ve cap allà i diu, de què se rien ustedes? Dic, escolti, això que ho han fet per l'aviació? Dic, sí. Diu, sí. Dic, perquè si venen us amagueu aquí, oi? Diu, sí. Dic, i llavors venen els caces i us enganxen d'aquí cap aquí i no en queda ni un. I van quedar així, mira si eren atreçats, eh? I llavors diu, com s'han de fer? Dic, amb zigzag. Si venen d'aquí, amagueu-vos aquí. I diu, que ho faria vosaltres? Dic, clar que ho faríem. Doncs a fer-ho. Vam posar a treballar. I així vam anar d'aquest poble, vam anar a Sant Manuel, a Sant Isier, vaig fer 4 o 5 pobles. I en tinc algun que tinc el paper que hi dut, que et fan tros de per allà. I allí vam començar, tot caminant, sense tindre, aquell noi tenia uns 20 francs. No teníem res més. El primer que vam menjar va ser amb una cuneta, que havien passat, es veu, uns burgesos francesos i havien deixat fresons. En un diari hi havia fresons que estaven una mica, no podrits, xafats. Llavors, el primer aliment que vam fer. I després menjàvem la remolatxa que trobàvem pel camí. I això ho vam fer fèiem tot a peu. Llavors, quan vam arribar aquí al mig, sota Sant Etienne, dormíem sobre la matxaca de la carretera i vam passar uns camions belgues de soldats. I em van dir que fèiem allà, un dia que estem així. I com que feia fred, ens van donar uns capots. Però només ens van donar els capots, però déu-n'hi-do, i va marxar. I nosaltres llavors vam continuar amb direcció cap a Portugal, diríem.
Sí.
Bueno, a Portugal no, perquè...
Ja.
Cap a... Però en direcció cap allà.
Cap a l'Atlàntic.
Sí, cap a l'Atlàntic. I arribem a un poble que es deia Rodez.
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 Sí.
Eh?
Sí.
Rodez. I dona la casualitat que al passar a la plaça trobem un guàrdia d'aquests de la guàrdia, no, dels... Com se diuen aquests? Bueno, són els guàrdies, van blaus.
Sí. Aquests. Un gendarme?
Ara sortia, és que no sortia. El gendarme. I quan entro a la plaça que era neta, hi havia ell allí, un tio gros, i diu, segle bé, que feu així? Com? Dic, pues mira, venim d'allà i d'allò. I ens va veure fotuts. I van trobar, diu, entreu. I ens va pagar un sàmig de sobrassada i una copa de vi.
I qui era aquest?
Era un gendarme que l'havíem tingut de vigilància nosaltres a la unitat. A dalt, a la frontera alemana. Bueno, ens paga això, diu, no tinc més diners, si no us en donaria de diners. Bueno, bé. I llavors és d'allí, com que aquest noi tenia a Besiers familiars...
Cap a Besiers.
Cap a Besiers, tot cap a Besiers fins a peu. Arribem a Pessenàs, un poble que anem a Pessenàs, i allí vam agafar amb els 20 francs que duia, o 10 o 15, perquè jo no duia ni 5, doncs pugem a l'autobús fins a Besiers.
Està bé. Sí. I a Besiers?
I a Besiers hi estem uns 15 dies. Estàvem a casa dels avis, de la família, perquè hi havia els avis que eren aquests vinataires, i la filla estava casada, que tenien un francès, tenien un bar a la plaça. Bueno, allí dormíem, menjàvem, escolta, estàvem bé, fèiem visites cap al riu, el que volen portar cap a Catalunya, i d'allò. I llavors, al cap de 15 dies, surt un bando de la gendarmeria que tots els refugiats espanyols es havien de tornar a presentar al camp de concentració. Pues al camp de concentració. I llavors em porten Argelers. Abans havia estat amb el de Sant Cebrià i ens porten Argelers. I Argelers no hi havia ningú. Podies triar el barracó que volguessis perquè hi havia pocs, hi havia pocs. Però clar, llavors van anar venint. I llavors es tornen a mobilitzar amb una altra companyia, la 24.
Sí, sí.
I aquesta companyia estava comandada per un que després ha sigut familiar meu de Lleida. I aquest hi anava de capità de la companyia, que anàvem a un poble que en deien Montperú. I a dalt de la muntanya hi havia una, que amb la meva esposa, Pau Repòs, i un any hi vam fer una excursió i vam anar fins dalt. I llavors a dalt hi havia tota la tropa. I allò feia neteja de boscos, I llavors, de baix de Montperú fins a la Font de Grif, que era el mateix d'allò, hi havia uns 4 quilòmetres o 5, era una pista forestal. I llavors feien una pista forestal, bueno, fèiem ben d'allò. Jo hi anava quasi cada dia a peu, eren 4 quilòmetres, però després em van portar una bicicleta, ja tenia una bicicleta per anar amunt. Bueno, i així vam estar una temporada. Llavors jo ja preparava a veure com podia arreglar l'escapada cap a casa. Llavors vaig rebre un roba de la meva dona, que em va enviar.
La dona era a Catalunya?
Sí, 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 era aquí. I llavors em va enviar un abric, un roba, per poder anar ben arreglat i bé a Montperú, però no adreça meva. Amb una adreça que li vaig donar, que eren uns veïns refugiats, però aquells es quedaven allí, tenien una casa llogada i molt bona gent, i m'apreciaven molt, i són ells els que van rebre el paquet. Em van donar i ja anava preparat. Bueno, anem allà, en aquest poble, i el primer que mando que hi havia era un capità, era capità ja, un capità d'infanteria, i tenia un fill d'uns 13 anys o així. I llavors, pues, anem cap al poble aquest de Montperú, que la gent ens va apreciar molt perquè vam fer actes així de distracció, que hi havia molts bascos cantant les seves cançons. I llavors aquest bon senyor diu, bueno, diu, Clavier, tu estaràs aquí en l'oficina, però te cuidaràs de dar classes d'espanyol a mi hijo, i com cantar. Bueno, ve la nit per anar a dormir, i a dalt hi havia una habitació amb un llit, amb un matalàs de plomes, i bueno, pel noi. i jo, pues, havia de dormir. I llavors el pare em diu, no, perquè jo duia una colxoneta, ja l'havia estès a terra. I diu, no, tu dormiràs al llit amb el meu fill. Dic, no. Jo estic tan acostumat a dormir a terra que ara aquí dalt no hi dormiria, quan volia dormir amb el xaval. No. Bueno, aquell era, ja dic, el millor que vaig trobar en tota la guerra. I ja llavors el van destinar no sé on. I ens van enviar un altre individu que es deia Gran Clemant, que era fill d'un almirant, i ell era capità de corbeta o militar, diguem, però de marina. I aquest és el que feia de jefe. Jo a la unitat estava baix i portava l'administració, és a dir, que cada 15 dies preparava la paga per donar-los el que els hi tocava, un parell de paquets de tabac, tot això. Inclús el tabac que sobrava a l'oficina el guardava en una caixa d'aquestes de núvia, allà el tenia tancat en clau. Podia fer el que volia. Bueno, un dia hi ha un problema, baixa, perquè a dalt hi tenien uns policies que eren retirats d'allà, jubilats, però aquests els van fer vigilants per donar-los un sobresou, i els que vigilaven que no ens escapéssim a la muntanya o que treballéssim, o si no...
I aquest poble com se'n deia?
D'aquest?
Montperú?
Montperú.
I on és això?
Montperú, diríem, anant cap a Nyana.
Perquè era una vez...
mort. I baixen, a baix es veu que es van queixar amb aquest contra el mirant, aquest marino que hi havia baix d'aixet, que dalt la gent es havia sublevat i que baixarien al poble i els arrasarien tot. Aquests vigilants van anar avisant, que allò, i era ells de voler fer mèrits. I llavors em criden, i com que feia d'intèrprete també, què passa? Diga, no sé res. Diu, és que aquest diu això, dic, aquest és... que no en feu cas. Dic, miri, si vol, jo li prometo que jo ara pujo dalt i no baixa ningú, si és veritat, això no baixarà ningú aquí. I em diu, vostè queda arrestat. Ah, bueno, doncs ja t'ho faràs. I em vaig quedar a dormir a l'oficina amb una colxoneta a terra. L'endemà del matí ve el sergent xef, que hi havia també, aquest estava amb nosaltres a l'oficina, i quan arriba, que era estava casat a la costa, que les tenien una pastaleria, la seva dona, o així. Ja, és el mapa, podríem fixar els noms. I llavors es posa a riure, diu que va passar res. Perquè ell passava per l'oficina del xef a rebre ordres abans de vindre aquí, no? Diu, sí, ens ha explicat això, que diu... Dic, aquest tio està boig. Dic, està boig. I vaig anar jo i li vaig dir que si volia jo anava a dalt, si hi havia riu pararia, i em va dir que quedava arrestat, que és un beneit. Diu, bueno, diu, jo hi he parlat perquè era molt bon home i li he dit, t'has equivocat. I diu, m'ha dit que el vagis a veure. Em vaig allà, presento allà i em diu, escolti que ahir, dic, si d'allò que dic de vostè no vull saber res jo. Oh, era molt dur jo, amb el comandament, amb tot, I dic, de vostè no vull saber res. Perquè jo vinc i m'ofereixo, si és veritat que hi ha un moviment per parar-lo, i vostè m'arresta, I ara vol que jo el perdoni. No, vagi a fer passeig, de vostè no necessito res. Hola, adéu. I diu, bueno... I llavors dic, no em donarà vacances. I jo estava d'acord que la meva esposa, perquè la meva primera esposa, perquè ella era filla de Molló. I a Prats de Molló.
Esclar.
I tenien família. I a mig camí entre Molló i la frontera, bueno, de la frontera cap baix, hi havia una casa de camp que en deien Can Iglesias, que també eren família. I llavors, doncs, al donar-me el permís, me'n vaig anar a dormir a Perpinyà, a veure la plaça, allà dalt, amb una fondeta que hi havia a dormir. I l'endemà a la tarda agafo l'autobús a Prats de Molló. I quan arribo a la plaça de Prats de Molló, jo em trobo amb la meva dona.
Està bé.
Es pot imaginar l'alegria.
Quan era això?
Pues això era cap al maig.
Del 40?
Sí, una cosa així.
Està bé.
Una cosa així. Jo tinc moltes coses notades, però d'altres també marxen del cap. Bueno, vam dormir aquella nit allí amb ells, vam menjar, i a la tarda, allà a les 6, la mestressa diu, com que hi ha molta vigilància a la frontera, diu, marxarem allà a les 6 passejant i ens quedarem a la casa de Can Iglesias. I ens vam quedar allí. I llavors ella ja se'n va tornar. I a la nit, allà a les 12 o la 1, ja estava avisat el pastor que tenien, que ens havia d'acompanyar cap al Coll d'Ares. Bueno, ens va acompanyar al Coll d'Ares, diu, bueno, ara ja no puc. No puc tirar més endavant, ja aquí. Bueno, ens vam despedir d'ell.
Davant, davant.
Ens vam despedir d'ell i llavors ja emprenem la baixada. Clar, al ser la meva dona de Molló, coneixia tota la contrada, però trobaves cada clapa de neu que havies d'anar amb cuidado. I en lloc d'entrar al poble, vam baixar cap a la riera, que hi ha al riu, que allí hi havia Can Coronel, una casa de camp, que eren familiars. I estaven avisats que faríem cap allí. Allí em vaig afaitar, em vaig arreglar, em vaig mudar, però allà tenia roba. I l'endemà, la Guàrdia Civil, després ens ho van explicar això, perquè els consogres, diríem, els sogres, abans havien tingut un hotel, allí un cases, van tenir cases de res, estaven bé. Doncs van preguntar, coi, ahir se passejava una senyorita molt guapa i oi, no la vemos, d'on deu estar? Clar, no està vivint per tot el camp. I llavors allà Can Coronel. I per allí vam anar baixant fins a buscar la carretera que anava a Camprodon. I Camprodon, pues, agafar l'autobús cap allò, cap a la primera estació que hi ha. I a l'arribant allí...
A l'estació de tren?
Sí.
Havia de ser Sant Joan de les Abadeses?
No. No.
Ribes? No, no, Ribes, Ripoll?
Ribes.
Ribes.
No, Ripoll. Ripoll, sí, Ripoll. Cap a Ripoll. I llavors allí a Ripoll hi va haver una avaria, van haver de fer un traslado amb un vehicle, perquè es havia ensorrat una via, havia hagut alguna cosa. I la policia que hi havia, el guàrdia, anava vestit com els Mossos de Sal, de blau, tot blau, però sense cap insígnia. I llavors, clar, havies d'ensenyar el passaport. I està cap dintre, i a dintre estava ple, alguns van pujar cap dalt, i jo llavors era l'últim de la cua, em vaig per allà, diu, em mira, i diu, va, suba ràpid, d'arriba. Jo crec que aquell individu em coneixia, perquè em diu, suba ràpid, allò. Bueno, cap a Barcelona. I arribo a Barcelona, cap a casa, i allí es va acabar ja l'aventura. Llavors, treballar i tot això, vaig tindre la desgràcia que al cap de... Jo tenia una nena, que va néixer a l'exili, perquè aquesta es va fabricar a l'últim poble que em va vindre a veure, i d'allò, i... Sí, bueno, li deia...
Deia, estàveu parlant que havíeu arribat a Barcelona i vau començar a fer vida normal.
Sí, a vida normal, això, però això, vaig tindre la desgràcia que al cap d'un parell de mesos va morir la meva esposa. La meva esposa.
I vau quedar amb la nena?
Vaig quedar amb la nena, sí. I llavors la nena se me la va quedar, la meva germana i la mama, la meva mare, els meus pares, a Anglesola, d'allà on seu fill.
Està bé.
I llavors aquesta, la Matilde, es deia Matilde, aquesta germana, l'altra es diu Antonieta, doncs aquesta la va cuidar com una mare. I jo hi anava pues, cada 15 dies així a veure-la i d'allò. I llavors la cosa estava així.
Està bé. I a Barcelona de què vau treballar?
Bueno, llavors va vindre la de Barcelona. I de Barcelona primer, clar, a veure què faré, què faré, què faré, i a l'últim, el quedar-me viudo, tenia un company que havia estat a mi també a França, amb l'última companyia, que es deia Falcó, i ja portava jo 2 anys de viudo, i un dia, pues, crido el sogre i li dic, escolti, jo estic en aquestes condicions, tinc una filla, soc jove i jo em voldria tornar a casar, dic, però si vostè em diu que el puc donar disgust, no ho faig. I ell em diu, si estigués el teu cas ja m'hauria casat. M'hauria. I llavors em vaig casar amb una de Lleida. Que tinc un altre fill, que és el que és...
Aquest,
sí. El que és físic i matemàtic. I d'allò. I allà després vaig tindre una altra filla, que és la que parlo una vegada, que em cuida, que aquesta és molt d'allò. Està així, em vaig tornar a casar. El que no li vaig explicar és que amb la meva filla, l'any 1969...
La primera?
No, no, la primera era morta.
No, la filla, deia la filla.
La filla, ah. La filla. Ah, bueno, la nena.
Sí.
Sí, la nena era de la primera dona.
Sí, sí.
Doncs d'allò, com que jo tenia el cunyat... Bueno, com vaig tornar a casar, no? Doncs em vaig cuidar a casar amb aquesta noia de Lleida, que era viuda també. Li havien mort el marit, al cap de 2 dies que va començar per la carretera la van ametrallar i va morir. Bueno, llavors coneixia aquesta família i mira, era molt bona noia. I ho veiem sopegar, que és el noi, és fill de la segona. I llavors, el 1969, vaig anar a Texas i vaig passar 15 dies i visitar la NASA. He visitat tota la NASA, vaig veure els que havien vingut de la Lluna, a través dels vidres, com estaven allà incomunicats, la sala aquella que tenen, que van seguint el d'allò, estaven allà, a veure com s'entrenaven, que els tenen amb uns pous foscos, hores i hores i dies, amb tot plens de xips per controlar-los. Yeah. I llavors tenen la prova final, que és una era que almenys fa uns... Sí, uns 5 metres de radi.